Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
6 minuts que passen de les 5 de la tarda.
All right, we'll get one more.
Vinga, va, que avui estem d'enhorabona al Fabricació Pròpia perquè estrenem nova secció, nova seccionista, que cada 15 dies ens vindrà a parlar de cinema, això sí, important, per tots els gustos, val a dir. Ella és la Lorea Arrizabalaga, és experta en bon i mal cinema. Molt bona tarda, Lorea.
Molt bona tarda.
Carai, tu m'has d'entrada, bueno, és que això promet, Jarque.
Sí,
és que clar...
És que estoy aquí con las...
Jo ja he comprat les crispetes.
He fet un fitxatge, tu.
He fet un mix de dolç i salat i vinc a escoltar a veure què ens proposa.
Va, doncs vinga, perquè, a veure, Lorea, pels oients de Ràdio Estel, tu ja ets una gran amiga.
Sí.
Perquè tu col·laboraves al podcast de Cine Spoilers amb el...
Correcto.
Company i amic Rafa Sanahuja.
I podíamos hablar de spoilers.
¿Podemos hablar de spoilers?
No sé. No sé, hoy puedo contar de qué va por fin, sé qué pasa al final.
Es
que
me lo canta. No, empiezas bien así.
No ho diguis, això, perquè si no, sí. Clar... A veure...
Ok.
La gente ja et coneix, Lorea. Però a ti, què tipus de cine t'agrada? Perquè, clar, estem una mica despistats, perquè això que digui Jarque, bon sí. I mal cinema, clar, el mal cinema, igual per gent, no? Pot haver-hi gent que li agradi.
Exacte.
El mal cinema.
Sí, bueno, yo vengo aquí a hablar de...
De mi libro.
Vengo a hablar aquí de las pelis que tenéis que ver.
Val.
Que pueden ser buenas o malas, pero necesitáis verlas según la semana que tengáis.
Vale. O sigui, això està bé, Jarque, perquè dius,
bé.
Si tens un dia que tens una setmana, mira, que dius, necessito ja cap de setmana desconnectar...
És que això passa, eh? I costa molt a vegades dir, ostres, avui em trobo així i costa sempre trobar la pel·lícula que diguis. Aquesta em ve de gust de veure.
I va molt bé que tinguem a la Lorea, perquè d'alguna manera sabeu aquell tram, aquell moment, quan estàs a punt de... Entres a una plataforma i dius, va, a veure, quina pel·li veig, no, Lorea? I estàs potser més temps triant la pel·li, que després no veus, perquè ja t'has marejat de veure tantes pel·lícules. Tantos trailers.
Exacto.
Tú ens faràs aquesta feina. Ens, no.
Yo os vengo a hacer la vida más fácil para que veáis lo que tenéis que ver y no estéis media hora eligiendo esa peli de Netflix o de Amazon Prime o lo que sea. O que esté en cines, porque yo creo que tenéis que ir al cine más. Eso es importantísimo.
Al principio s'ha d'anar més al cinema.
Más al cinema. És mucho mejor la experiencia siempre.
Home, tu diràs, clar que sí. Però, a veure, aquesta setmana, Lorea, hem viscut moltes emocions aquí al programa i, per tant, doncs, com ho dèiem abans, t'hem demanat tres pel·lis intenses. Ui, quin gall m'ha sortit. Intenses per disfrutar aquest cap de setmana. Perquè com que ja venim fortets, saps? La setmana ha estat prou interessant. Encara volem... No?
Acabar-ho de rematar.
Un cap de setmana interessant.
Sí, home, sí, exacte. Intenset.
Exacto, para rematar, yo sé que, como decís, habéis tenido una semana intensa, la mierda. O bien, ¿no? Bien, ¿no?
Bien. A veure...
Ha habido de todo.
De todo.
No m'ha arribat, diguéssim, a tocar això, però...
Ens hem acostat.
Ens hi hem apropat
bastant. Hem acabat remuntant. Sí, vull dir, ha sigut una setmana d'alt i baixos.
Va, bueno... Yo no sé si esto es empezar fuerte, pero yo creo, yo vengo a hablaros de una película que me encanta, que levantó pasiones en los 90, que yo cuando era adolescente tenía granos en la cara, fuimos todos a verlas al cine. Y es una película que es una adaptación de una famosa novela que es Las amistades peligrosas,
¿sí?
Que ahora mismo estoy pensando porque no he recomendado la película de Stephen Frears, pero yo vengo a recordar, recomendar Crueles Intenciones del año 1999.
Llevas una camiseta muy original.
Gracias, mi padre me la trajo de Australia.
¿Qué tal va todo por ahí abajo? Juraría que muy bien.
¡Sebastián!
Estoy harto de acostarme con esas insulsas debutantes de Manhattan.
¡Ah!
Ya nada, les escandaliza.
Tranquilízate, tengo una misión para ti.
¿Cuántas vegades l'has vist, aquesta pel·lícula, Lorea?
6-7 veces.
Mínim.
Vale. Es que esas pelis que es de tu zona segura. Hay gente que ve Las chicas Gilmore, yo veo Crueles intenciones. O sea, es como...
Es diferent, eh?
Sí.
Però està bé això, està bé. Però clar, és que ja és una peli intensa. Però deixa'm preguntar-li, Jarque, tu quantes vegades...
No, no m'ho preguntis. Va. Aquí l'experta de cine és la Lore.
No, però quantes vegades l'has vist?
No l'he vist.
Jo no l'he vist cap vegada.
Va, perfecte. Llavors...
Bueno, esta película, según la revista Vanity Fair, revista de referencia para el experto en cinema, arruinó la adolescencia de nuestra generación. Aquella película llena de cayetanos dispuestos a destruir la vida de los que les rodean, usando el sexo como moneda de cambio, erotizando la venganza con tacones para estar por casa y vodka para desayunar.
Por ahí.
Incluso había escenas racistas que hoy no serían posibles.
Que es una película que estaría una mica... ¿no?
Exacto. Estaría canceladísima. La gente diría, ¿esto qué es? E incluso había... un poquito, hubo una escena ahí de un besico entre dos mujeres, claro. No, estás equivocado con otra más intensa.
Veus?
És que està molt intensa, Mercè, aquesta setmana.
Ja m'ho veig. Quina era l'altra pel·lícula? Quina era aquella pel·lícula?
Juegos Salvajes. Esa és peor aún,
és una mica salvatge avui, sí. Però Ryan Phillip, que és el protagonista de la pel·li, en aquell moment estava sortint a la vida real amb una de les protes també.
Exacto.
De la pel·li, no?
Exacto. Ryan Phillip, que en aquell moment era com una estrella adolescente,
sí.
Tuvo un affair con Reese Witherspoon, tuvieron... Bueno, creo que se casaron. Bueno, al menos tuvieron hijos, y el hijo que tienen es clavado a él. Reese Witherspoon era muy desconocida en aquella época, pero total, que se liaron en la peli, que eso es lo importante, ¿no? Entonces, Ryan Phillip, Reese Witherspoon... año 99. Ella ganó el Oscar 4 años después por En la cuerda floja, que es una película maravillosa sobre la vida de Johnny Cash con Joaquín Phoenix. Y luego está la que me encanta, que es la villana de la película, que es Sarah Michelle...
Dolenta.
Claro. No, esta es básica de vampiros.
Pero fa de dolenta, ¿eh? La peli.
¿Cómo?
Que fa de dolenta.
De mala.
De mala.
Claro.
Pues es que las villanas molan mucho, pero lo que pasa es que esta le sale mal. Porque a Sarah Michelle Gellar también... Es que fue como una profecía, porque a Reese le fue muy bien en su vida profesional después. Sí. Luego fundó una productora, hizo Big Little Lies, The Morning Show... Pero Sarah Michelle está como un poquito desaparecida. De hecho, quisieron hacer un reboot de Crueles Intenciones.
¿Un reboot?
Reboot.
¿Qué es un reboot?
Es complicadísimo. Pues es como que continuamos la historia 20 años después, ella sigue haciendo el papel de villana, pero creo que emitieron un capítulo en la ABC y lo cancelaron. Fue horrible. Yo no llegué ni a verlo.
Si no la veis ella...
No, pero es que Sarah Michelle Gellar es maravillosa. Y luego, otra cosa que tiene la película es que tiene una banda sonora que me encanta, porque sale The Verve, Gorillaz, Placebo, que es un grupo que me gusta muchísimo, que tocó en el Cruïlla el año pasado. Y la peli empieza con Placebo, y entonces ya...
Tú ya estás enganchada.
Estoy enganchada en la peli. Y al final es que tiene plot twist, tiene amor romántico, porque claro, Ryan Phillip es el chico malo. Y los chicos malos no...
Jo t'haig de dir que vaig tenir una com dir-ho, és que ara vull dir-ho bé en català. Anava a dir un match, però amb Ryan Phillip, clar, és que era l'actor del moment.
Te'n vas enamorar.
Potser no tant, però no et va agradar?
No, a mi m'agusta Matt Damon.
Bueno, un dia explicarem. A l'idili, possible idili, entre Matt Damon i Lorea. Crueles Intenciones. Lorea, a on la podem recuperar, per si tenim ganes? Està en alguna plataforma o...?
Està en Amazon.
D'acord. Fem una cosa. La segona proposta intensa que ens portes avui per aquest cap de setmana és també, podríem dir, la pel·lícula amb més recaptació del moment a Espanya, si no m'equivoco.
Sí. Ara mismo la proposta intensa que traigo és... Atención. Poor Things, o Pobres Criaturas, de Yorgos Lántimos. Esta película, para mí, que es de Yorgos Lántimos, uno de los mejores directores que existen en el panorama actual, es muy complicado, es un director griego con una, digamos, corta trayectoria, y digamos que este director, para mí, esta es su película más accesible a día de hoy, porque si tú ves Canino, si tú ves La Favorita, o si tú ves El Sacrificio de un Cuervo, del Ciervo Sagrado, esta es la más facilita de ver de todas. Y aún así, la película te deja bastante boquiabierta por todo lo que pasa. Si queréis, os cuento un poquito la trama.
Venga, i et
sembla, però un poquito, eh?
Si fem primer una mica, saps això, un teaser, no? Per saber com és la peli, l'escoltem.
Vale. Vamos.
Va. Soy Bella Baxter. Soy una persona imperfecta y propicia a los experimentos. Busco excursiones y aventuras. Vela mucho por descubrir.
Eres la mujer más bella que he visto jamás.
Estar viva me resulta fascinante.
¿Vela?
¿Por qué tenerlo en mi boca si es vomitivo? Voy a pegarle al bebé.
Debemos experimentar.
Tothom parla d'aquesta pel·lícula. Poor Things, Pobres Criatures, Emma Stone.
Tu l'has visto?
Jo no l'he vist, sí, perquè es va estrenar, però l'Oriol es va estrenar la setmana passada,
sí,
no? Si no m'equivoco.
Però és que jo fui el dia de l'estreno. És que és imperativo ir al cine a verla, perquè el cine se disfruta mucho más. Os cuento un poquito, ¿vale? Esta es la primera vez que el guión de una película de Lanthimos no es original, sí, ¿vale? Está, el guión está adaptado por Tony McNamara, que está nominado al Oscar por esta película. También colaboró con Lanthimos en otras películas, como en La Favorita, pero en esta vez en guión original.
Oye, ¿y La Favorita qué tal?
A mí me gustó un poco menos, pero sale Olivia Colman, que es una actriz que me encanta. Olivia Colman es que es para hacerle una sección, porque es una actriz maravillosa. Bueno, he perdido el hilo.
No, el que estás hablando de Poor Things.
Ahora hacemos, bueno, esta película adapta el libro, que es del mismo nombre, Poor Things, del año 1992, del escritor escocés Alasdair Gray. Por su sinopsis, el libro parece más vinculado al estilo de la novela del siglo XIX y su conexión con Frankenstein.
Es que te importa de ello. Es que diuen que es la Frankenstein, ¿no?
Exacto.
Ella fa...
Es la Frankenstein hecha mujer. Ella se llama Bella Baxter y su creador es Willem Dafoe, que está bestial. No está nominado al Oscar por esta película. Está nominado Mark Ruffalo, que es un actor estupendo, que para mí, a mí me gustó más Willem Dafoe porque creo que lo hace todo bien, pero el personaje Mark Ruffalo es muy divertido también. Chicas, sobre
no,
esta película...
No, cap al cinema.
Hay algo que tienes que ir a verla encima. Tiene una producción, un vestuario, una banda sonora que es muy especial, es muy atmosférica y vais a sacar muchos mensajes. Está teniendo críticas bastante buenas, pero he pillado por ahí alguna crítica que no me ha gustado porque yo no lo he entendido de esa manera.
¿Y qué edita que está?
Para mí es una película profundamente feminista, más que Barbie. Pero para según qué otros críticos les puede resultar paternalista y otras interpretaciones que yo no quiero llegar ahí. Emma Stone va a ganar el Oscar, firme candidata. Lo tiene complicado con Sandra Hüller por Anatomía de una caída. Pero ella es que realmente se rompe, es intensísima, todo, cómo va creciendo de bebé a persona adulta.
Doncs
ja
escolta,
l'entendereix.
Ho té tot. Per tant, hem d'anar al cinema ja.
Al cinema ja, en pantalla grande, y la vais a disfrutar muchísimo. Yo no tenía esperanzas porque Yorgos Lanthimos cuesta un poquito a veces, ¿eh? Pero ahí la tenéis.
Fixa't tu, Lorea, has començat, jo, Harker...
Estàs prenent nota o no?
Mira, sé que haig d'anar a Amazon per veure la primera.
Sí.
Era Crueles Intenciones,
sí,
la primera proposta intensa.
Intensa.
Hem tingut una setmana intensa.
Divertida, eh?
Doncs acabem la setmana més intensos. També aquesta pel·lícula, Poor Things.
Poor Things.
Al cinema i
sí,
ara la més intensa de totes.
Uf. Esta
què?
Te va a dar algo. Os va a dar algo, directores.
No, ara no sé si... Ara me'n penedeixo.
Me vais a echar. Jo os traigo una pel·lícula que s'ha estrenado ya en cines. És la ganadora del Festival de Cine de Terror de Sitges. Y es importante traerla, porque el cine de terror es muy importante. Se estrenan muy pocas películas de terror buenas al año. Y una de ellas es Cuando acecha la maldad.
I és que ja amb aquesta... A veure, Lorea, situa'ns una mica. A tu t'agrada el terror? Vull dir,
A mi m'encanta el terror.
Vale. Jo crec que ara mateix...
Ara, haceros una idea, que jo vi El Exorcista con 9 anys.
Bueno, Lorea, doncs...
Pobreta.
No hay que tener miedo de una película de terror. Una película no te puede hacer ningún daño.
Però tu no t'assustes, Lorea? No t'espantes?
Jo con esta película me espanté en un par de seqüències, por eso la traigo.
Entonces, aquesta pel·lícula que ens parles ara, eh?
Esta, Cuando acecha la maldad. És una pel·lícula argentina hecha con muy poco presupuesto, se nota, pero está muy bien hecha. El director, que es... Bueno, la película es argentina. Y su director, la película que hizo antes era dentro del género home invasion. Es decir, un ente o una persona ataca a un hogar o a una familia. En este caso... se introduce en el género de posesiones demoníacas. Dices, ¡oh, qué pereza! Oh, ¡otra vez la niña! No, en este caso es guay, porque la película crea un universo súper chulo de cazadores poseídos,
¿cazadores?
Que se les llama embichaos en la
peli.
Sí, y tiene un par de secuencias. Que yo pegué un bote que realmente te deja como una cosa en la tripa, porque rompe ciertas reglas del terror que no son habituales. Yo lo he visto, no lo veo muchas veces en el cine, lo vi en La Matanza de Texas, lo he visto en esta peli, Y realmente, Mercé, Marta, yo no sé si vosotras...
Yo no sé si estoy preparada, Jarque. No.
Esto es demasiado, quizá demasiado intenso.
Sí, bueno, esto rompe amistades.
Mercé, rompe amistades.
Que tú vas fort, això.
¿Por què vas traïda a ver esto?
Però jo crec que ho has, passada. Lorea, ho has fet molt bé. Perquè aquesta primera secció de Jarque ens ha fet aquestes recomanacions a tres nivells. Y aparte
exacto,
tothom, ¿no, Lorea?
Va de menos va de menos a más.
A más.
Exacto, lo he pensado así, de un poquito ahí y todo. Luego, pop, 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 y luego ya con la última ya os...
T'acabes de rematar ja.
Exacto, va remataros.
Doncs mica, fem una cosa, rematem ja el programa, però encara ens queda el Bayona, que està a l'altre costat de la peixera, preparadíssima avui, que, per cert, ens parlarà de cantants que han sortit de realities, com per exemple l'Àlex Márquez, que hem tingut avui al Cacau de les 4. Lorea, quina pel·lícula aniràs? Aniràs al cinema aquest cap de setmana?
Pues que creo que iré sola a ver una cosa horrible que es sobre una plaga de arañas.
Por favor.
También estás intensita, ¿eh?
Esta película hay que verla. Es que me la he apuntado además porque me parece que se llama Vermin, la plaga. Bueno, fantàstic. Otra que es fantástica.
Bueno, pues mira, si us agrada, ja ho sabeu, fer-li cas a la Lorea.
Mercè, jo te llevo conmigo.
Potser en una altra ocasió m'acompanyes. Perquè no sé si estic per aquest tipus de pel·lis, però ja està bé que ens hi fem,
no?
Està
bé,
està bé. Aquests spoilers. Lorea Arrizabalaga, experta en bon i mal cinema. Ha estat un plaer.
Un placer.
Fitxada, Jarque.
Sí, sí.
No?
Sí, sí.
Què et sembla?
O ara signem el tovalló, que teníem abans escrit aquí
després,
a la peixera.
I després, escolta, se subhasten els tovallons. Mm. Vanessa Carrasquilla és testimoni. Vinga, va. 8 minuts per arribar a 6:15 de la tarda. Ara sí, amb aquesta música, arriba ell, Carlos Bayona, després de la publicitat.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Torna la Magic Line del Sant Joan de Déu. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones, marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjb.org. Som el que compartim.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Això és fabricar... Això és fabrica... Fabricació. Això és fabricació pròpia. No. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Quarts de 6 de la tarda. Candela Figueres, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Ha arribat el moment de parlar amb el Bayona. Ja sabeu que els divendres rematem la setmana i el programa amb el Carlos Bayona.
Avui fliparàs. És que m'han regalat això. No, i ja... no més fent, va.
Moment. Carlos Bayona, DJ i productor musical, que avui ve doncs, amb un estoig d'ulleres de sol i que ara mateix se les posa. Però qui és aquest? Però quines ulleres?
Fa la secció amb ulleres
mateix,
de sol.
Ara mateix, amb aquestes ulleres, estic retransmetent en directe pel meu Instagram.
Fantàstic. Saludem, doncs, quants seguidors tens, Bayona?
Bueno, ara tinc un munt. Bueno, no tenia gaires, però m'han pujat, perquè com sóc amic de tots els actors de la Societat de la Nieve, ara tinc totes les grupis em segueixen a mi. I em demanen el telèfon de l'Enzo i totes aquestes coses.
En sèrio, la gent et demana directament telèfons d'actors i...
És un relations public.
I el que no són telèfons, és el jovent.
Escolta, Carlos.
Digue'm.
Avui ens vols parlar de música, de la secció parla de música, però justament avui en diu l'Àlex Márquez, que és, acaba de sortir d'UT, d'aquesta fornada d'UT, aquesta nova edició del programa del concurs musical. Jo sé que avui vols parlar de cantants que... Doncs això, doncs cantants que han sortit de realities. Ai, però anem com...
Clar, és el que ell està mirant.
Hi ha un delay, no, aquí? Saludem els seguidors del Carlos Bayona a Instagram. Però deixa'm preguntar-te abans, perquè t'has posat les ulleres de sol, jo crec que per algun motiu, no? Perquè...
No, me les he posat perquè és com...
Perquè
estic
és la per càmera,
per
Mercè,
la secció, perquè
vale,
sempre
ara,
parlo
ara
a l'Instagram.
És James Bo, no?
Clar, ho he entès. Però és que jo anava més enllà. Jo crec que s'ho posava perquè com que ell, Candela, jo no sé si ho sabies, però Carlos Bayona es va presentar al Benidorm Fest de fa anys, perquè ell va estar a punt d'anar a Eurovisió.
No, en sèrio?
Sí, jo vaig estar
ara
a la...
Ara sí que és el meu ídol, o sigui...
Jo vaig estar a la... Clar, és que les ulleres aquestes també tenen so. I de sobte, si algú comenta, em sona una veu que em diu algú t'ha comentat la teva publicació.
Però entre que algú, entre que algú li comenta per les orelles i que està tot més fos perquè porta ulleres de sol...
A veure, que jo vull parlar d'això, perquè jo vaig anar al Salvemos Eurovisión, que és el que ara és el
Benidorm Fest.
El Benidorm Fest, no? I vaig anar amb la... Jo tenia un grup amb la Lorena Castell.
Sí.
Es deia Lorena C. Lorena Castell és la presentadora de televisió que va guanyar el Masterchef.
Sí.
I nosaltres teníem un grup de cachondeo.
La Lorena, que és que té la cançó del calamar.
Exacte, doncs amb la cançó... No, la cançó del calamar no, vam anar amb una cançó... Una cançó molt marica, que es diu Piensa Gay.
Sí.
Era molt divertida i tal. Clar, nosaltres... Jo vaig arribar a Eurovisió sense saber-ho, perquè ella es va presentar sense dir-me res.
Llavors... Però què vols dir que es va presentar?
No, perquè havies de presentar la cançó i l'havies d'enviar a no sé on i tal, i ella ho va fer sense dir-me res.
Va tirar milles, va baixar si surt, clar.
D'un dia cap a l'altre em diuen la setmana que ve estàs en televisió en espanyola fent per veure si vas a Eurovisió. I jo estava mort de por, perquè, clar, dic, però jo no puc anar, però si jo no sé tocar, jo faig playback, jo no sé res d'això. Jo, no et preocupis, que tot és playback. I llavors,
que
arribes allà...
Tot és playback.
Tot és playback, menys la veu, clar, la veu era de veritat, però...
Sí, la música.
I, clar, i després, clar, es nota, perquè veus la gala de qualsevol any i ja es nota que no és en directe. Doncs això, que... I allà que em vaig presentar i és una experiència. Va ser una de les nits més divertides de la meva vida.
Carai,
molt divertida.
Bayona, doncs...
Molt divertida.
Això és fora el que has dit, eh?
Sí, és que va ser molt divertit. Perquè jo me'n recordo que estava l'Uri Barri, amb Pau Descansi, no? Que era el gran senyor d'Eurovisió, no? I Televisió Espanyola ho tenia tot fet, bueno, això ens semblava, perquè hi havia una cantant que es deia Coral, que era la representant que els eurofans portaven al festival. Clar, els euro... No miris a rellotge, que avui parlarem només d'això, ja veuràs.
Ja ho sé,
que
ja ho euro... sé.
Els eurofans són aquestes persones que durant tot l'any estan pensant en Eurovisió.
Sí,
clar,
sí, som
llavors,
molt fans.
Quan arriba a Eurovisió, som com el Gollum amb el seu anell, no? És mi tesoro i no li discuteix res, no? Clar, ells volien que aquesta senyora, la Coral, guanyés, i allà ens van presentar nosaltres, es va presentar a la Casa Azul, que tenia la revolució sexual.
Ostres,
que hauria d'haver guanyat aquella nit.
Carlos, però era l'any que es va sortir...
I va guanyar el Chiquile 4. Clar.
És aquesta actuació?
Clar. Ai, mare meva.
És aquesta o no?
Aquesta, no, aquesta és ella, el bingo.
No, és aquí, no?
No, això és ella, el bingo. Aquí és quan es va fer vinguera ella.
La doncs, casa, clar. És que recordem això, o sigui, vau competir amb la Casa Azul amb Revolució Sexual.
Sí, que em sembla que van quedar tercers, segon va quedar la senyora aquesta Coral, que,
Coral.
Clar, i tot estava fet i manegat per Televisió Espanyola perquè guanyés aquesta senyora, no?
Sí, sí.
Petites cosetes, no? Ella tenia un micro especial per a ella i... clar... Jo me'n recordo de veure quan va guanyar el Chiquile 4, l'Uri Barri emprenyadíssim al seu backstage,
sí. Hosti, sí.
Perquè havia guanyat el Chiquile 4, i el Chiquile 4 al seu backstage preocupadíssim, dient, i ara què farem? Perquè hem d'anar a Eurovisió, no? I va ser una nit veritablement molt divertida, en la que vam proposar, estava el meu germà allà, i vam proposar, mira, ara que fem la pausa d'haver fet les actuacions i va anar a publicitat, ara ens canviem la roba i et poses tu allà en el moment aquell que donen els vots. I el Bayona Bo es va...
Volien canviar de germans allà.
I va fer por i no ho va voler fer.
Estava pensant que després de Chiquile 4 es va presentar això en Cobra.
Clar, l'any següent el Jon Cobra, i va ser quan això va acabar-se, ja, perquè el Jon Cobra ja es va passar.
I aleshores potser per això dius que després d'aquí tenen una mica el control per evitar... o per fer el que ells vulguin. A l'any del Jon Cobra, us en recordeu?
No me'n recordo.
Va haver-hi com aquell amb l'Anna i Gartiburi, no? Sí, l'Anna i Gartiburi és qui presentava i me'n recordo...
I es va menjar el show aquest del Cobra, no?
Del Cobra, sí.
Sí, que era el representant de Foro Coches, llavors.
Sí, sí, imagina't. Sí, és veritat.
Però bueno, que va ser una nit molt divertida i que... Bueno, i que demà, amb qui aneu demà?
Se'm fa estrany que em facis la secció de tu dic amb la Mullers de Sola, perquè no sé, Candela, a on està mirant, Carlos Bayona? No,
mira, estic mirant aquí.
Sí, sí. A tu?
Mira l'Instagram, estic mirant aquí. Mirant.
Bueno, va, t'ha preguntat, vale? Amb qui vas demà.
A qui aneu demà, va.
Jo vaig amb la Sofia Coll.
Jo també.
Vale, molt bé. Jo és que no he vist a la Sofia Coll, però també. Vaig amb Sofia, la Sofia Coll. Que ella surt de l'Eufòria, no?
Sí, concursos,
molt
clar.
Bé. Doncs com estem parlant d'artistes que han sortit de realities, va, molt comencem bé. Ràpid, va. Que avui anirem ràpid. Pim, 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 pam, pim, pam.
Vinga, va.
A tu lado. Mira, la primera. La Maya Romero. De l'any 1999.
Però, Bayona, clar, espera't. Això serà un desgavell. Espera, baixa una mica.
Què està passant?
No, perquè s'ha clavat amb ulleres de sol. Tu veus, no, que...
Sí,
clar, si just... estem... sí.
Va, ja jo està. Vaig parlar. Jo si està vermell parlo, no? Mira, sí. Ho veieu, tota l'audiència, no?
Fantàstic.
Molt bé.
Bueno, va. Amaya.
Amaya, no? Amaya, que estava dient jo. Amaya Romero Urbizu, que va anar a... Que ella... A veure, que tothom la coneix per haver sortit d'OT.
Sí.
Doncs
sí.
No.
Com que no?
No. La Amaya, abans d'estar a OT... va estar a dos realities abans d'això. Amb 11 anys va estar amb un reality que es deia Cuéntame una canción.
Calla, que estàs amb qui
estàs? No, i abans d'aquest va estar amb un altre... Bueno, ella que va anar a Eurovisión, sí. Ella va anar a Eurovisión, sí. Amb tu canción. I ella, abans d'anar al aquest, va anar al Cuéntame aquesta, al Cántame tu canción, i després d'aquest encara va anar a un altre que es deia Número Uno. I cantava això, mira, escoltem. Això és la Maya, amb 13 anys, que va anar al concurs aquest.
Amb 13 anys ja tenia aquesta barba.
Amb 13 anys, que va anar al concurs aquest del Número 1, i que no va guanyar, però hi havia el jurat estava la Mònica Naranjo, perquè ja. Ella li van enfrontar amb el concursant més vell del programa i ella era la més jove. I la Mònica Naranjo li va dir, mira, ets molt jove, et va fins i tot molt bé no guanyar aquest concurs perquè ets molt jove, però estic molt segura que més endavant et trobaré. Mm. I se la va trobar, mira, a OT. Fixa't.
Com són, com
i a OT va guanyar. Sí. Anem a la següent?
Que vinga, fort, va, anem a la següent.
Vinga, va. Mira, anem ràpid. Anem ràpid. La Rosalía que va anar al Factor X.
Sí.
I li van fer, va, pum, pim, pam, vinga, pim, va. Pam, pam. Va, anem al següent,
va,
vale?
Va fer uns quants galls en aquella actuació.
Va fer una actuació molt dolenta i una molt bona.
Però
escolta,
que no va ser quan Àngel Llàcer li va dir, sí, que va haver-hi, sí, aquell face to face.
Hi va haver tres visionaris, que van ser el Sardà, l'Àngel Llàcer i la aquesta que està sempre...
La Noemí Galera,
que aquests visionaris li van fer, li van dir que no, tu...
Però escolta, li van fer una
sí
altra
no
cosa
vales,
que no era el seu estil.
Tu sí que no vales a la Rosalía, però... que bueno, i mira, bueno, on està ara Rosalía.
Clar, Bayona, però potser mira, també és el que deies tu, que li van fer un favor, i ara mira... Si imagina't tu, igual, si no hagués passat això.
Molt millor que no hagués guanyat.
Molt millor que no
hagués guanyat. Perquè el malquerer és on la seva, sí, autenticitat, no, ens va agradar, clar.
Per això mateix, vull dir que igual li van
totalment,
fer un favor.
Totalment, ho comprem. Anem a la següent, mira, escolta. Qui és? Leire Martínez.
La Leire, que és la substituta.
És la cantant de...
Bueno, de Maya
Montaner. Com que és la substituta?
No, bueno, perquè... A veure,
un moment,
perdó.
Un moment, silenci.
No.
Un moment, no, silenci. Arrol, sisplau, un moment, silenci. Leire Martínez, bona tarda. Oh.
Bona tarda.
No. Com estàs, Leire?
Leire Martínez.
Que t'acaben de dir la substituta.
No, perdón, o sea...
Es que no sabía que ibas a entrar.
Me he tirado en el suelo, quiero pedirte disculpas. No, pero obviamente yo cuando empecé a oír La Oreja de Van Gogh, era con Amaya, y pensé, mira, y además pensé, qué tono de voz, me gustó y seguí escuchando.
Leire, ahora mismo, pero, la candela está roja, Leire, Bueno,
me encantaría que acabarais, porque estaba con el debate y estaba súper entretenida.
Bueno, bueno, a mí me encanta, ¿eh? Pero en ese momento me ha salido así.
No, oye, que quina alegria. És que Carlos, no, és que de debò, ¿eh? Carlos, com ets per acabar la setmana, Leire Martínez.
¿Qué tal? Yo es que le hago estas cosas, Leire, siempre.
Siempre
lo voy a llamar a alguien sin que lo sepan y veo sus caras de sorpresa.
Más divertido.
Oye, cuéntame eso, sí. ¿Tú saliste de Factor X?
Pues sí, yo salí de Factor X. Ojalá me hubieran dicho como a la Rosalía lo que estabais contando, que me hubieran dicho, oye, vete para tu casa que no lo has hecho nada bien, que vete tú a saber cómo estaría yo hoy en día. Y no me quejo para nada porque han sido 16 años increíbles desde entonces. Sí, sí, pero yo pasé por Factor X también.
Claro, porque entonces no era tan común, ¿no?
Pues que va, yo creo que no. Bueno, yo me presenté al casting de un OT, no sé si fue el primero o el segundo.
Ah, mira.
Y ahí llegué casi fui de los finalistas que llegaron al casting en Barcelona.
Sí.
En los 100 últimos, 80 últimos, tal, y ahí me mandaron para mi casa, y sí, me mandaron para mi casa.
Esto los visionarios del jurado.
Esto es. Y después, como a los años, a los 3, 4 años, me presenté a Factor X, que en España aún no se había hecho nunca Factor X, y me presenté a la primera edición y me cogieron.
¿Y Leire, quién había? ¿Quién había de jurado? ¿Quién había de jurado, Leire?
Pues mira, estaban Miki Puig, Eva Perales y... ay, ¿quién más está? Estaban tres. Jo, qué desastre, ¿eh? Has visto la memoria. Más vale que las letras las puedo llevar escritas. Sí, bueno, y eso, y fue el año que se presentó, bueno, en mi año de Factor X estaba Angie, que ahora está...
Mira, ostras, es verdad, sí.
Claro, estaba Angie, estaba María Villalón, bueno, pues un montón de gente estábamos.
Que bueno, Angie ganó, ¿verdad?
Angie quedó segunda.
Angie quedó segunda, ¿y quién ganó?
María Villalón.
Madre mía.
De unido.
De Ronda de Málaga.
Sí.
Que además, eso recuerdo después los titulares, que ganó el concurso y los titulares decían algo así, de ganar Factor X a trabajar en el McDonald's. Y ahora mismo hay que reconocer que a María también le va estupendamente, creo que está en como en Televisión Andalucía, presentando programas, cantando un montón y la verdad es que súper bien.
Oye, ¿y cómo es esto? Porque tú vas a Factor X, claro, te haces muchas ilusiones porque estás en televisión todas las semanas y acaba el programa, ¿y qué?
Pues, a ver, la verdad es que nosotros Factor X fuimos la cobaya de la cobaya, o sea, somos un poco... Porque en Factor X ni teníamos sueldo, ni teníamos nada. Yo recuerdo que dejé todo, dejé el trabajo entonces y me fui a probar suerte a ver qué pasaba. Y cuando aquello terminó, pues como no teníamos nada y yo no teníamos un contrato que duró lo que duró el programa con Sony Music, una vez que se acabó el programa, se acabó el contrato, que no, ya te digo que sin salario y sin nada, pero era un contrato musical por si hacíamos algo. En cuanto acabó nos dieron la carta de libertad y yo me quedé en Madrid a ver si, yo qué sé, si sonaba la flauta o podía hacer algo, y la verdad que no sonó, pero a los meses me llamaron para hacer una prueba, porque yo participé en el 2007, terminé el programa en julio del 2007, en noviembre del 2007 Amaya comunica que deja La Oreja de Van Gogh, y en enero, creo que fue en enero febrero del 2008, me llaman para hacer una prueba con el grupo. Y en marzo del 2008 me dijeron que sí, y desde entonces...
¿Cómo se...? ¿Y tú, a ti cuando te llaman para hacer la prueba, ya te dicen que es una prueba con La Oreja o no lo sabías?
Sí. Bueno, de hecho, lo más increíble de todo esto es que, como te digo, en noviembre del 2007 Amaya y el grupo hablan de la separación y tal, y en enero, me acuerdo que en el Diario Vasco de Reyes, o sea, de Reyes de enero del 2008, de repente una publicación ya hablaba de mí, como si yo fuera una de las candidatas, y yo ni había estado con ellos,
fíjate, qué fuerte, ¿eh?
Nadie, ni nada de nada. Se hablaba de Paulina Rubio, se hablaba de Edurne, y en uno de esos artículos también me nombraron a mí. Y en febrero fue cuando a mí me llamaron, realmente la llamada real fue en febrero, y me llama el batería, que además yo creo que el grupo oyó hablar de mí a través del manager, que él sí me había visto en Factor X, y bueno. El manager, yo creo que al ver que no encontraban a nadie, pues les dice, oye, que yo, una chica que es de aquí también, tal, ¿por qué no le llamáis? Y decidieron llamarme, y fue en febrero, estuve una tarde con ellos, probando canciones y viendo...
A ver, Leire, te vendes muy mal, no me digas eso. No digas, como no encontraron a nadie, me llamaron a mí, pues que sí, tú eres buenísima.
Claro, me refiero... No, perdón, por el horario infantil y esas cosas. No, me refiero a que ellos, pues era algo que querían hacer por ellos mismos. De hecho, la discográfica quería intervenir y les proponía candidatas y tal... Y ellos querían que fuese algo muy orgánico, querían pues encontrar a una compañera, porque al final formar parte de un grupo pues está muy bien en un momento dado, a nivel comercial, como idea comercial puede estar muy bien, pero luego las convivencias hay que sobrellevarlas. Entonces ellos buscaban a alguien con quien poder convivir y con quien compartir un montón de cosas y querían que fuese algo orgánico, quisieran... Ellos lo que buscaban era un poco ese flechazo, ¿no? Ese enamoramiento de decir, venga, esta es la persona, ¿no? Y entonces ellos se dedicaron y lo hacían ellos, que es decir, que no intervino nadie más, y quedaban, llamaban a gente, buscaron, fíjate, que inicialmente buscaron a gente hasta por redes sociales, lo que había en ese momento, que hoy en día hay mucho más, pero en aquel momento, pues a través de YouTube y Facebook...
Es que había menos, MySpace, claro, ¿no? Mirarían el MySpace, que era lo que se llevaba.
O sea, Leire, antes que te hicieron la prueba para ver si encajabas a nivel vocal, que ya estaba claro, pero también miraron si encajabais como colegas, ¿no? Para ir de grupo o de por vida.
Echamos una tarde juntos y bueno, pues parece que hubo química, que hubo feeling y fue por eso. Porque vamos, sé perfectamente que seguro que a nivel vocal pues habría personas, mujeres talentosísimas que harían la prueba.
Hombre. Claro, porque Leire, bueno, pero, porque qué miedo, ¿no? Claro, porque de repente, favor, esa primera tarde donde tú te juntas con ellos, todos hombres, todos se conocen entre sí, tienen una química ya creada y tú llegas allí nueva, qué terror, ¿no?
Sí, es una sensación como súper extraña, porque además yo no... A ver, he sido mitómana a unos niveles, pero tengo que reconocer que a La Oreja de Van Gogh, pues conocía su música, los conocía a ellos, evidentemente, pero de pues eso, de tele y de revistas o lo que hubiera, ¿no?, de prensa. Y claro, cuando de repente les ves, dices, hostia, es verdad, mira, esta cara me suena.
Claro.
Y este tal, claro, y de repente, pues, ¿sabes?, verlos in situ y decir, ay, sí... ¿Sabes? Son de carne, ¿eh?
Ay, a mí me parecería maravilloso que de repente te tocan una canción y tú le dices, ¡ah, esta es vuestra! ¿No? O sea, esto no pasó.
Esto es de La Oreja.
¿Ah? O sea, lo más increíble de aquel día es que a mí me dicen, bueno, prepárate unos temas y tal para venir. Es verdad que a mí no me especificaron ningún tema en concreto. Entonces, ¿sabes? Como cuando vas,
wow,
a un examen que dices, va, esto lo...
A ver cuál sale. Claro.
Y entonces, me busqué todas las caras B, ¿sabes? Y entonces empecé a buscar ahí y dije, ah, esta me gusta, esta no sé qué, esta tal. Resulta que cuando llego me dicen, venga, va, ¿y qué te has preparado? Digo, ah, pues me he preparado Mi Vida Sin Ti, esta otra, tal. Y me dice, ay, esto... Empecé a ver caras, digo, perdón, ¿habré dicho un título que no es? Y me dijeron, oye, mira, perdona, ¿y no te sabes las típicas? O sea, ¿no te sabes? Y como, venga, va, pues vale.
Qué bo.
Bien, venga. Sí.
Oye, qué gran aquest moment, Carlos, sí, ¿eh?
Oye, ¿y ahora qué? ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo?
Ay, sí, Leire, cuéntanos.
Pues mira, ahora nos empezamos un poco a preparar porque hemos estado un año de relax absoluto, la verdad, que nuestras familias lo han agradecido
también
bastante. Sí, pero ahora en marzo arrancamos. De hecho, el primer festival que vamos, Benicàssim, estaremos en el Sansan. Y a partir de ahí pues nos espera un año y un verano sobre todo.
Pero nosotros estamos aquí haciendo unos gestos para saber cuándo vienes aquí.
Claro, en Cataluña.
Vale, pues ahora de memoria no te sabría decir. Ah, mira, sé que vamos a estar en San Feliu de Guíxols.
Ah, molt bé.
Al festival,
sí,
¿no?
Sí. Este año yo creo que por primera vez, porque es verdad que no hemos hecho habitualmente esto, vamos a hacer una gira de festivales. Y entonces sé que vamos a estar por, además, pues vamos a Galicia, vamos a Cataluña, hay varios, ya te digo, ahora recuerdo, porque estoy pasando un poco la agenda limpio hoy, y recuerdo, además, ya habíamos estado, ya conocemos ese festi, que es un lugar maravilloso, al lado del mar, estupendísimo. Y pero vamos, que nos veréis a través de redes sociales y informando de todos los bolillos.
Y Leire, nueva música de La Oreja de Van Gogh, ¿qué?
Pues de momento nos va a costar un poquito más. Esto cada día cuesta más y eso, pues al final hay que buscar el equilibrio entre sacar tiempo para componer, ir de gira, estar con la familia, estas cosas. Y además yo creo que el nivel de exigencia ya empieza a ser muy alto y te da la sensación de que ya lo has contado todo, de que te empiezas a repetir con determinados temas. Y cuesta, cuesta el tema de las musas, ¿no? Que dicen.
Ya, no, sí, es verdad.
Sí.
Entonces, bueno, de momento, pues...
Y claro,
pues,
es que cuando tienes, cuando tienes la etiqueta, Carlos, tú ya usarás, ¿no? De que son icónics ya, la oreja Van Gogh, ¿no? Es como un grado más de responsabilidad o de presión, ¿no? Leire incluso, no sé.
Sí, yo creo que se mezcla ahí un poco todo, ¿no? La presión, pero sobre todo la que te ejerces tú a ti mismo, porque, por lo que te digo, ¿no? Ese nivel de exigencia de decir, jo, igual me estoy repitiendo, yo creo que esto ya lo he hecho, no sé. Y entonces, bueno, pues descartas mucho más de lo que igual en los primeros años de carrera das por buena cosas que ahora no para nada, ¿no? Y entonces, pues es verdad que cada vez nos cuesta más. Hay ideas y hay bocetillos de cosas, pero de momento está todo como, vamos, en un...
Pero a mí me encanta, Leire, que no dejáis de, aunque no sea componiendo y haciendo temas nuevos, no dejáis de poneros nuevos objetivos, porque hace poco fue el asalto a Sudamérica y os fuisteis a hacer Sudamérica y Estados Unidos, que estuvisteis haciendo conciertos en Estados Unidos, y ahora este salto a hacer festivales debe ser como muy chulo, ¿no? Porque no sois un grupo festivalero. Y sois un poco el ejemplo de que los festivales ya no son, ya no hay esa diferencia que había antes entre el indie y el mainstream, ¿no? Es más que común ver a gente como Leiva o como vosotros en festivales.
Como aquel circuit, ¿no?
Donde teníais acotado, ¿no? Llegar grupos que erais más de Radio Fórmula, ¿no?
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los festivales arrancaron desde una perspectiva mucho más indie, y de hecho los grupos que participaban pues evidentemente eran ese perfil. Y yo creo que ya en los últimos años esa puerta se ha abierto, ¿no? Porque al final a los festivales va mucha gente. Fíjate, recuerdo el bombazo que fue ver a Rafael, ¿no?
En el Sonorama, ¿no? ¿Verdad?
Eso es.
Rafael en el Sonorama, el dúo dinámico en el Sonorama.
Por eso, entonces, bueno, yo creo que de repente se empiezan a abrir, y nosotros ya en la última gira hicimos algún festival, porque sí que es verdad que pues el Arenal Sound y tal nos llamaron varios festivales, y hicimos alguna cosita, y desde luego fue un éxito. O sea, de hecho, los últimos vídeos virales son del Arenal Sound, donde miles y miles de personas cantan Rosas a coro, a tope.
¡Qué maravilla!
Y es impresionante. Y es verdad que dijimos, oye, ¿por qué no probamos? O sea, nos apeteció un montón. Al final yo creo que llega un momento que dices, cuando más o menos lo has hecho casi todo, porque aún nos queda mucho por hacer, pero ya, pues bueno, son muchos los años de carrera del grupo, y hemos pasado y hemos visitado y hemos estado en muchos sitios. Y nos apetecía, porque los festivales son divertidísimos y coincides con mucha gente y no sé.
Es también parte de, ¿no?, del mundo de la música. Leire, por cierto, apúntate, 20 de septiembre en Tarragona, nos comenta el productor.
Verdad, ahora que lo dices, también.
También la oreja de Van Gogh.
Iremos a verte ahí.
Va, 20 de septiembre a Tarragona.
Yo, sabes, Carlos, que no te lo tengo que decir, porque sabes que estás invitado cuando quieras.
Bueno, yo voy a decirte que a mí Camela me sacaron a cantar una canción, ahí lo dejo, ¿eh?
Ostras, Leire, veríais, o sea, sois capaces de decirle, Payona, Carlos, al escenario.
Sal al escenario, corito, ¿no?
Escucha, no me toques las palmas que me conozco. Sí. Claro, ten cuidado con lo que dices, ¿eh? Porque yo recuerdo una premiere de alguien que igual te suena, un señor que se llama J. Bayona.
Sí, el hermano de Carlos Bayona.
Este hermano. Yo recuerdo que en un post-estreno nos juntó a Camela, a Didio Beca y a mí.
Sí, sí.
Y de ahí salió la maravillosa idea de llamarnos la Obecamela de Van Gogh.
¡No!
¡Lo había olvidado!
¿Lo habías olvidado? Bueno, pues cuidado, porque ya sabes que...
Suerte de la Leire.
Lo había olvidado.
Suerte de la Leire Martínez. Oye, Leire, que no tenemos tiempo para más, pero Carlos, hasta tu
padre. Oye, Leire, te voy a despedir. Gracias. Como te mereces, que es diciéndote hasta luego, Leire, y hasta luego, Lucas.
Mira, me encanta que integres a la familia.
Leire Martínez, cantando La Oreja de Van Gogh. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leire. Que vaya muy bien.
Besazos.
Bueno, escolta, aquest últim vals que està a punt d'acabar.
Sorpresa, sorpresa, no?
Acompanya-me.
A veure, donem pas a la Mercè Mondelo. Mondelo, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, déu-n'hi-do, no? Acabar la setmana entrevistant a Leire.
Leire Martínez.
I sort que acaba de passar i no m'ho podràs posar pífies, però acabo de fer la pífia de la meva vida en directe.
No, va.
Saluda, que estàs en directe.
A veure.
Tot està per fer i tot és possible, Candela, ara mateix.
En sèrio? Has tingut temps? Ah, d'acord, que em moro.
Vinga, va, que aquesta setmana ens queden uns minuts, pocs minuts, però els aprofitarem al màxim per repassar la història de la fabricació pròpia d'aquesta setmana. Mondelo, que passa per...
Doncs per ser la pitjor setmana de Paula Moreno.
Dures, aquestes declaracions de Mercè Mondelo. A veure.
I és que Paula Moreno començava la setmana d'aquesta manera.
Bona tarda.
Què tal?
Espera, que si Paula. La Paula vol baixar el... Nena, baixa el volum!
És que està molt bé aquesta sintonia. De fet, és molt millor que el que pugui dir jo.
Fa molta rabia, et dic.
Fader amunt, fader avall... Començava així, amb aquest desgavell de volums, però és que el mateix dilluns, minuts després, també passava això.
Estan de 3:45 de la tarda cada vegada que escoltem aquesta sintonia, Pau Massip, és que encaixa, o sigui... És que ets el xèrif de la informació. I aquí el tenim, sí.
Quin riure més fa. Però...
El xèrif hauria de millorar el riure.
El xèrif ha de saber que els 13... Sempre hi ha hagut 13, en aquesta...
Sempre hi ha hagut 13?
Sí.
No,
sí.
Hi ha hagut sempre 13.
Oi tant.
Aquests 13, quan entrava...
Oi tant.
No els tira la Paula, és de la sintonia.
No, els de la sintonia.
No, els tira... No m'he d'anar... No, vinga, va. Sí que hi era.
Sempre han existit.
Sempre.
El que no ha existit sempre és que Pau Massip tingués problemes a l'hora de començar la seva secció, que potser és per això que feia aquest somriure tan fals que ara deia.
No miris a la peixera, Pau Massip. Millor que no miris a la peixera, perquè... Què et passa? No escoltes.
Està sonant la... No.
Està sonant la teva sintonia.
Sí, és que no la sentia.
Sintonia, xerit.
L'has treta, Paula, la sintonia? Doncs no la sentia,
Quin caos, no? Dilluns?
Descontrol.
Com va
començar la setmana? Però ja tenia els dits bé? Ja tenia els dits bé, la Paula, que és aquesta setmana?
Que s'estava preparant per l'ICE.
Ah, clar, ja estava
nerviosa.
Estan segures que ja tenia els dits bé? Perquè pel que sigui, l'endemà, dimarts, això va passar només dilluns, doncs dimarts el descontrol es va tornar a manifestar.
A veure, coses del directe...
Què ha passat?
Paula Moreno. No estàs tocant res, ja estem parlant. Mira, això és com el miracle de la ràdio. No funciona el botó aquest vermell.
Ostres! Ara, mira!
Hi ha una persona que està tocant coses, no?, aquí fora la peixera. Va, que ja som pocs, per favor, no feu aquestes bromes.
Què és aquest sabotatge?
No feu aquestes bromes. Va, però el millor del cas és com es va arreglar.
Clar, com s'arreglen les coses.
De manera...
Un copet
fabulosa.
Vaig donar un copet, el llum, i ja està.
Però és que pel que sigui, ahir dijous,
mentre
parlàveu del cor, Paula Moreno, és una delícia el que ens has regalat aquesta setmana, com el que sonava ahir mentre estàveu parlant del cor.
Ens centrem en aquesta nit, perquè ens tornem a preparar per aquesta segona semifinal.
A vegades amb l'Ignasi i ara amb la Carla Buí.
Que s'ha colat ara aquí la veu.
És que tantes coses...
A mi no, poseu-m'ho més fàcil, de debò. És que, clar, va ser amb la secció en Jaume Borja ahir. Tots sabem com estava Jaume Borja ahir, Candela.
Estava molt tens perquè parlava del Benidorm Fest. Però, clar, que en una secció del cor et surti l'Ignasi, doncs sembla que... Saps què vull dir? Sembla que li estic complicant la vida a l'Ignasi.
Sí.
Estem buscant aquí les quatre peus.
I ell ha llegit els llavis a Paula Moreno i diu que no va ser culpa seva. Per tant, queda dit. Aquesta setmana també passarà a la història per ser la setmana en què hem conegut un nou significat. No sé si ho recordareu, de la paraula espàrrec.
Quan entres aquí a recepció hi ha l'Esther Bey, que és una meravellosa professional, però que sàpigues que és una mica... Crec que es diu espàrrec, no la gent que escalfa els boxejadors? Jo entro excitadíssim aquí, perquè em posa, o sigui, me posa un munt de temes damunt la taula que em trauen de qui si sap on punxar-me, i ella ja, és que jo li dic, avui primer que res vaig a fer pipí, perquè si no, no em dona la vida. I llavors, però em diu, abans d'anar, ja no arribo al lavabo. I què el Benidorm fes? Jo començo a traure fum.
No, però, Jaume, saps a qui li fa molt? Com ho has dit, això? Espàrrec? Com ho has dit,
no sé,
això?
Espàrrec, meva, bé, sí, espàrrec. És el meu espàrrec, Esther.
Ai, per favor.
Ja ho sabeu.
Per favor, la propera secció que fas en Jaume Borges, l'espàrrec. És que és meravellós.
Com es diu, Bayona?
Jo m'imagino, quan veus el Rocky, el senyor gran aquell que fa d'espàrrec, te'n recordes, no?
En fi.
De fet, Jaume Borges no estava mal encaminat, perquè sparring és...
Sparring i espàrrec.
Exacte, aquella...
Bueno, no sé.
Ai, Déu meu. Bueno,
no, sí, sparring és aquell, bueno, allò que ell deia, el company d'entrenament d'un boxador.
Esther Bay.
Clar,
ella es posa a to.
Exacte, la millor manera de descriure-la, m'encanta.
És que ara només veig l'Esther com si fos un espàrrec, pobreta meva. Ai,
pobra. I fa gestos.
Bueno, què més ha donat de si aquesta setmana?
Aquesta setmana també passarà a ser... passarà a la història de la fabricació pròpia per ser l'última de Candela Figueres. Oh, sí. Ja ho heu dit al principi del programa. I no podia ser d'una altra manera. És d'obligació recordar el bo i millor que ha fabricat aquí al programa.
Candela,
què et passa?
Està a punt de desintegrar-se.
Encara estic amb Lugo. Farem una gira per tot Catalunya. Acabarem a Lugo.
A vegades pots pensar, com ha anat a Pataquí, no? Com ha anat a Pataquí, no?
Montsier, menja tot l'home que es va menjar un avió.
S'ho va menjar tot.
És que no pot, eh?
Ten cuidado. Quina senyora té mare enfadada. Espera, necessito un cover.
Iskender Mirza i Bagum.
Ho has practicat, això, eh?
No, però és que se'm dona més bé el paquistanès que l'anglès. És que en el llit i en el bany has d'anar ben servit. El refreny no és així, però...
Un minut ara que ha passat un quart de quatre de la tarda.
Perdoneu, he de treure mocs perquè si no m'ho veu. Acabo de dir fabricació poble. Comptes de fabricació pròpia.
És el diario.es o és el diario.es?
Punto es o punto no es.
Què, Candela?
Oi, ara em fan...
Directament, res. A l'equip del Fabricació.
No, de veritat.
Et volem agrair amb aquest ram de flors.
No feu això.
Que va conjunt, per cert, d'en Tercer. Mira, això està tot pensat, Jarque, en aquest programa. Agrair-te doncs, d'haver estat aquesta companya de viatge durant aquests mesos aquí al Fabricació. Tu sempre seràs Fabricació, perquè, de fet, ho vam crear tots, vam fabricar el programa tots plegats. Per tant, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. A principi de temporada, me'n recordo que em vas reunir en un bar i ens vas dir estic buscant un nom pel programa, ha de ser un concepte vinculat amb la família perquè som com una família. Al final, el programa no té un nom vinculat amb la família, però realment n'he trobat un altre, o sigui que moltes gràcies. No estaré aquí en antena, però sóc part d'aquesta família per sempre més.
Doncs això, per suposat, Jarque.
Està plorant, no? Està plorant una mica, no?
Sí,
que plori més, no?
És que
bé perquè ha quadrat.
És una professional.
És que gran Candela Figueres. Gràcies.
Fins la propera, a reveure.
I fins sempre. Que vagi molt
gran
bé.
Gran Candela.
Gran fabricació pròpia. Vinga, va, que nosaltres ho deixem aquí. Que vagi molt bé. Gràcies, Candela, gràcies a tots. I fins dilluns. Us deixem amb Ignasi Miranda.
Fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de Despús Dinar amb segell de qualitat.